la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Ford Nicolás.
Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
Renova, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts. Parlàvem de pagesia en aquesta darrera hora. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs representants de la pagesia i del govern reunits aquesta hora per abordar les peticions del sector agrari.
Sí, entre elles els ajuts o la simplificació de la burocràcia, entre altres. La trobada té lloc des de primera hora de la tarda en plenes protestes dels agricultors a desenes de punts del país. La més destacada, ho dèieu al Versió, és a la P7, a prop de la frontera francesa. A l'espera del que pugui sortir d'aquesta reunió, els agricultors avisen que no se'n mouran si el govern no aplica el que van pactar fa 3 setmanes quan es va fer la gran tracturada a Barcelona. Última hora des de Pontós, a l'Alt Empordà. Sandra Florenza.
110 tractors i 200 pagesos continuen concentrats a Pontós, mantenint tallada la Nacional 2 i la P7 en aquest punt de l'Alt Empordà que es creuen les carreteres des d'aquesta passada mitjanit. No tenen cap intenció de marxar, almenys fins demà. Estan a l'espera de solucions. Volen veure què se'n pot treure de la reunió amb la Generalitat. Per aquesta tarda prepararan carn per sopar i comptaran amb el suport cultural en forma de concerts de 2 dels grups de versions ben coneguts, l'Orquestra Diversions i els Pelucas, a partir de les 7 de la tarda.
A banda de l'Alt Empordà, ara mateix també continuen els talls a l'A2 en diversos trams de Lleida o a l'AP2 a Aitona, entre altres. Coneguem-ne l'última hora de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
En aquests moments, per la situació viària, hem de dir que hi ha vies encara tallades per les manifestacions de pagesos. Són a la zona de Ponent de Lleida, com és el cas de l'AP2, l'A2, l'A22 i la Nacional 240, la N230 i la C14. Compte amb aquests punts perquè al voltant també hi ha retencions i en el cas de l'Alt Empordà, a Girona, està sobretot, i és molt important, tallada la P7 entre Vilademuls i Borrassà, on hi ha desviaments senyalitzats i en el cas de la Nacional 2, a Vilamalla, entre Vilamalla i Bàscara, també tallada i amb desviaments també senyalitzats. En el cas de la C38 al Coll d'Ares, tallat, i la Nacional 152 a Puigcerdà també. Compte perquè hi ha retencions al voltant d'aquestes incidències. Molt bona tarda.
La Generalitat reclama al govern espanyol que rectifiqui i no apliqui un topall únic al preu del lloguer per tot l'Estat. Catalunya vol que el model no sigui igual segons els territoris, marcant el seu propi índex de referència, és a dir, vol tenir-hi veu i vot. Per això la portaveu, Patrícia Plaja, diu que espera que la Moncloa s'ho repensi.
Creiem i els instem a rectificar perquè encara hi ha temps. Vam dir que hi havia el mes de febrer per treballar aquest tema i, per tant, bé, tot i que tard, instem a que rectifiquin. Un govern d'esquerres no pot ficar limitacions a que la gent tingui accés a l'habitatge.
El Ministeri d'Habitatge sí que respectarà la llista pactada de 140 municipis catalans considerats com a zones tensionades i on, per tant, s'aplicarà el topall del preu als lloguers. I Pere Aragonès i Salvador Illa ja han segellat el pacte pels pressupostos d'aquest any. El president i el líder del PSC s'han reunit al Palau de la Generalitat per escenificar-ho. Demà el govern els aprovarà en una reunió extraordinària. Des de Palau, Adrià Santasusagna.
Sí, ha estat una encaixada de mans i una signatura ràpida per donar per tancat el pacte entre el govern i PSC. Un pacte que inclou augments importants de la despesa en educació, salut, cultura o ajuts per combatre la sequera. El govern aprova demà els pressupostos i els portarà el mateix matí al Parlament. Allà la consellera d'Economia, Natàlia Mas, els entregarà a la presidenta de la cambra, als grups parlamentaris i n'explicarà la lletra petita. Uns pressupostos que no compten per ara amb el suport dels comuns, els de Jéssica Albià, que exigeixen una renúncia explícita al projecte del Hard Rock per votar a favor dels comptes.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Segons ha pogut saber RAC1, Ferran Torres està descartat per jugar aquest diumenge a Sant Mamés. El davanter valencià encara recupera de la lesió al bíceps femoral i tot apunta que reapareixerà la jornada següent contra el Mallorca, és a dir, abans del partit de tornada de Champions contra el Nàpols. Tot plegat el dia que hem sabut que la Lliga es personarà juntament amb el Sevilla contra els vídeos de Real Madrid Televisión. Així ho ha confirmat el president de la Lliga, Javier Tebas, aprofitant la denúncia del club andalús al comitè de competició per intentar aturar els vídeos del canal oficial del Club Blanc. Tebas també ha donat per fet que Kylian Mbappé jugarà la temporada que ve amb el Madrid i ha celebrat que li hagi pogut guanyar el pols a Florentino Pérez, en el cas CBC.
No nos sometemos a las amenazas y a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente del Real Madrid, por muchas influencias que tenga.
D'altra banda, avui es decideix el primer finalista de la Copa del Rei de futbol amb el Reial Societat Mallorca a 9:45 de la nit. A l'anada tots dos van empatar a 0. I en ciclisme s'ha confirmat que Sepp Kuss correrà la Volta a Catalunya i, per tant, el vigent campió de la Volta a Espanya serà el cap de cartell de la cursa que es disputarà a mitjans del mes de març.
I pel que fa al temps, les properes hores continuarà bufant tramuntant a l'Empordà i mestral en molts sectors del sud del país, un vent que es mantindrà demà, sobretot a les Terres de l'Ebre. A més, ha de continuar la nevada al nord del Pirineu. Els ruixats que tenim en algunes zones del centre del país no aniran a més, però s'han de mantenir encara unes hores.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts, hi ha moltes qüestions avui a abordar, i una d'elles ha estat que el govern espanyol ha tirat pel dret i aplicarà un únic topall màxim al preu del lloguer. Ha estat un dels impactes econòmics del dia, Míriam.
Sí, n'estàvem pendents perquè hi havia negociacions entre el govern espanyol i la Generalitat, que de moment és l'única comunitat autònoma que havia dit que volia topar els preus del lloguer. Doncs al final no hi ha hagut acord i el govern espanyol ha optat per un model homogeni ni a tot l'Estat, i descartar doncs, la proposta catalana de tenir un índex propi i, per tant, tenir una mica més de màniga ampla. Els intents de la Generalitat, per tant, queden en paper mullat i l'índex de preu serà igual a tot l'Estat. Sí que respectarà, això sí, la llista pactada de 140 municipis catalans considerats zones tensionades i, per tant, on s'aplicarà el topall de preus. Segons el govern espanyol, amb la nova normativa, un pis al carrer València de Barcelona, que ara es lloga a 1.650 euros, podrà llogar-se com a molt a 984. Per tant, és gairebé doncs un 60-70% menys del preu de mercat actual. Entraria en vigor aquesta nova normativa d'aquí un parell de setmanes, el 13 de març, i a hores d'ara Catalunya, com dèiem, és l'única comunitat que ha demanat oficialment aplicar el topall.
Doncs d'això ja en vàrem parlar amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia en el seu dia, quan hi havia aquesta proposta, però és que la proposta resulta que, no, Míriam, que ja ha tirat endavant, està aprovada pel govern espanyol.
Recordem que el topall de preus de lloguer que va aprovar la Generalitat es va declarar inconstitucional i, per tant, està tombat.
Doncs saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, tal com dèiem, Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com anem?
Molt bé, doncs quan podem estar aquí a la ràdio i al versió anem molt bé. Altres dies no anem tan bé, però... Bueno.
Celebro que avui estigués aquí.
Igualment, professor. Bé, avui hem tingut aquesta sorpresa, jo crec que ha vingut a ser com una cortina de fum de tot el que està passant al Partit Socialista, perquè no ningú ho esperava, sí, ha sigut com de cop i volta, pum, s'ha aprovat aquest topall, i d'això ja en vàrem parlar en el seu dia, quan hi havia la proposta, vostè ja ens va fer un primer anàlisi, però clar, això, diguéssim, que ja està beneït pel govern espanyol, no sé si és una bona mesura, crec que, bueno, vostè ja ens va fer 500 cèntims per, en aquest cas, millorar l'oferta de pisos de lloguer i perquè no s'incrementi el mercat de lloguer, per exemple, entre d'altres municipis, posàvem d'exemple la ciutat de Barcelona i aquest mateix preu d'un pis al carrer València que passaria de 1.600 a un topall màxim de 984 euros.
Sí, a veure, tota l'evidència empírica que tenim els economistes de totes les ciutats a tots els moments de la història en el que s'han fet coses similars, tota l'evidència demostra que això és contraproduent. I aquesta evidència inclou, jo no sé si recordeu els que tingueu una edat, a l'època franquista hi havia una cosa que es deia la Ley de Arrendamientos Urbanos, que bàsicament era el mateix que acaba d'aprovar el govern espanyol, que bàsicament limitava els lloguers que es podien pagar. I al final de l'època franquista, no sé si recordareu, que hi havia molta gent, sobretot gran iaies, que tenien pisos amb uns lloguers ridículs al mig de Barcelona, sí, però que no es trobaven pisos de lloguer. Si no tenies un pis d'aquests que estava superprotegit, no hi havia pisos de lloguer. I les iaies que tenien aquests pisos de lloguer eren pisos deteriorats perquè ningú no els volia arreglar. I aquesta és exactament el que acabarà passant amb aquest tipus de llei. Heu posat un exemple, no? Un pis al carrer València, que en aquests moments es paga 1.600, doncs s'acabarà a pagar 984, vale?
Sí, sí.
La persona que està llogant celebrarà, dirà, ostres, tu, fantàstic, a partir d'ara, en lloc de 1.600, pagaré 984. Però, clar, això suposa que la persona que és propietària d'aquest pis el seguirà llogant. Quants d'aquests pisos que ara estan al mercat, per què precisament poden cobrar 1.600, quantes famílies, quants propietaris que tenen un pis i diuen, mira, el poso a lloguer perquè cobro 1.600 al mes. Quants d'aquests diran, escolta, a 984 no val la pena. Per 984 al mes, escolta, per recuperar la inversió, doncs tardarem molts més anys, i per tant el que farem serà vendre aquest pis i treure'l del mercat. I per tant aquesta família que ara està celebrant que el seu lloguer de 1.600 passarà a valer 984, en lloc de celebrar, el que passarà és que potser es quedarà sense pis, perquè no sabem quants d'aquests pisos seguiran estant en el mercat de lloguer. I aquest és un principi fonamental, de l'oferta i de la demanda. Encara que el govern, que creguem que és del govern més d'esquerres de la història, no cregui en l'oferta i la demanda i no cregui en els mercats, l'oferta i la demanda segueixen operant, perquè no, l'oferta i la demanda són les decisions dels individus de tota l'economia. Jo puc dir que no crec en la llei de la gravetat, però estic enganxat a terra igualment. És igual el que cregui. El que passa és que la gent decideix si posa el seu pis a llogar o no posa el seu pis a llogar, i entre tots aquestes decisions apareix l'oferta, la quantitat total de pisos que hi haurà per llogar, i també la demanda. La demanda no és una cosa abstracta que ve del cel, sinó que és la suma de les decisions de tots els individus, que molts que fins ara deien que no volien llogar perquè era massa car, a 1.600 no val la pena llogar, no vull llogar, prefereixo anar-me'n a viure en un altre poble, doncs diuen, ostres, a 984 sí que vull llogar, i per tant augmentarà la demanda. Per tant, per una banda hi haurà més gent que voldrà llogar, per altra banda hi haurà menys pisos de lloguer, perquè molts propietaris decidiran que no els hi paga la pena posar-los a lloguer, i per tant el problema s'agreujarà. Hi haurà molta més gent que voldrà llogar i que no podrà, que és exactament el que passava a l'època de Franco, amb la llei d'arrendamientos urbanos, i és exactament el mateix que ha passat a tots els països, a totes les ciutats de tots els països, de tots els moments de la història que ho han implementat. I per tant, diguem, si el que es vol és fer que hi hagi molta més gent que tingui pisos a un lloguer, diguem, a un preu raonable, el que s'aconseguirà serà exactament el contrari. Hi haurà molta menys gent que tindrà accés a pisos de lloguer a un preu raonable.
Una pregunta, professor. Vostè deia, hi haurà molta gent que voldrà llogar i no podrà, perquè la gent que tenia pisos en lloguer, com que no li sortiran els números, decidirà vendre'ls.
Bueno, vendre'ls o, per exemple, o fer-los entrar en el mercat, per exemple, del mercat del pis turístic.
També seria
que dona una rendibilitat molt més alta.
Però podria ser que això acabi provocant que baixin els preus dels pisos? Si hi ha gent que diu, jo no el poso en lloguer, sinó que el poso a la venda, i per tant augmenta l'oferta de pisos en venda, poden baixar els preus dels pisos que es venen, sí?
Sí, pot passar, o una de les coses que passarà, en haver-hi molta més gent, no, dic molta, però no sabem quants, jo dic, hi haurà gent del que té un pis al carrer València que dirà, bueno, doncs mira, en foto, més val 984 carrers, són gent que potser tenen un pis que el volen guardar per als fills o pels nets d'aquí uns anys, no? I mentrestant doncs anem a un lloguer, doncs escolta'm, si només podem treure 984, doncs traiem 984, no són 1.600, però és més que res, perquè l'objectiu és que aquest pis passi a la neta d'aquí uns anys, vale? I llavors aquests doncs seguiran llogant, i per tant hi haurà una família que veurà que el seu lloguer ha baixat de 1.600 a 984, molt bé. Però hi haurà d'altres que no, d'altres que diràs, per 984 no val la pena, o me'l venc, o el tinc buit, però jo per 984 no vull el mal de cap de tenir aquí uns tenidors uns llogaters que no sé ben bé si em pagaran, si no em pagaran, i per tant direm fora. Hi haurà de tot, però diguem, el que estic segur és que n'hi haurà alguns que desapareixeran, per tant l'oferta de pisos serà més baixa, no més alta, més baixa, n'hi haurà menys pisos per llogar, i òbviament com que la demanda serà més alta perquè el ser més baix el lloguer, hi haurà molta més gent que decidirà llogar, hi haurà molta gent, digueu, hi haurà una discrepància molt més gran entre la demanda molt més gran i l'oferta molt més petita. En la mesura que aquesta gent que decideix treure el pis del mercat se'ls venen, aleshores fixeu-vos que llavors entrem en el mercat de compra-venda, augmenta l'oferta de pisos que es venen, i com que augmenta l'oferta de pisos que es venen, baixarà el preu. I per tant la teva conjectura és correcta. Sí.
Bueno, parlant de baixar de preus, deixant de banda aquest topall que avui ha aprovat el govern espanyol amb aquesta llei, parlant de baixada de preus, a partir del mes de març l'IVA de la llum tornarà a ser del 21%. Per què? Doncs ho hem anat explicant durant tot aquest matí. Com que el preu de l'electricitat s'ha enfonsat al mes de febrer, el govern espanyol deixarà d'aplicar unes rebaixes fiscals que s'aplicaven si el preu de la llum estava per sobre una xifra. Què ha passat amb el preu de l'electricitat? És a dir, com s'explica que l'energia sigui ara tan barata quan a l'inici, per exemple, de la guerra d'Ucraïna es van disparar els preus? Bé, avui amb el professor volíem parlar perquè, clar, si tirem 2 anys enrere, quan es va iniciar la guerra de Rússia contra Ucraïna, això va provocar una crisi energètica que, si fem una mica de memòria, va posar, per exemple, Europa en estat d'alerta. A l'agost d'aquell primer any, del 2022, de guerra, el preu de l'energia va assolir màxims històrics. La decisió, per exemple, unilateral de Rússia de tallar el subministrament de gas a diversos països de la Unió Europea va provocar molta incertesa de cara a l'hivern i es van començar a omplir tots els dipòsits per evitar una manca d'energia durant l'hivern. I els preus estaven a dalt de tot. Tots els països de la zona euro es van veure obligats a rebaixar els consums energètics. Fins i tot el govern espanyol recomanava que les grans superfícies tanquessin les portes perquè no se n'anés a la calefacció. Que
els aires condicionats, te'n recordes?
Els aires condicionats que tinguessin a una temperatura X per evitar que quedessin desabastits, no? Bé, tots els països de la zona euro es van veure obligats, com dèiem, a rebaixar aquest consum energètic. Espanya, com dèiem, va aprovar aquest tipus de decrets. La guerra ha continuat i ara ha continuat i continua i ara, professor, resulta que ha passat el contrari, és a dir, que ha baixat tant l'energia que fins i tot el govern espanyol aplicarà novament el 21% de l'IVA perquè el preu està per sota, no? Clar, que hi havia tot un seguit de vaticinis, professor, que a vostè que li agrada tant aquests oracles.
Sí.
Que els druides de la veritat.
Que penso molt en vostè, en els druides, i penso més del que es pensa, i que no hi hauria energia suficient, passaríem fred, quedaríem desabastits, no podríem pagar l'energia.
Alemanya tancaria tota perquè no tindria energia.
Sí. Exacte.
Si Alemanya entraria en crisi, llavors tota Europa estaria devastada per culpa, perquè els alemanys són els que importen.
Exacte. Ho acaba de fer la lectura. Clar, hi han passat 2 anys i, bueno, la guerra continua, però les circumstàncies són diferents. Què ha passat aquí, professor? Si és que es pot analitzar ara a tot el passat, per entendre'ns.
Sí, a veure, primera, la pregunta de per què, primera pregunta, per què baixa l'electricitat, l'electricitat ha baixat bàsicament perquè, com bé dius, la principal raó és que el preu del gas ha baixat. I el preu del gas ha baixat perquè el març, febrer, març, abril, o sigui, el principi de la guerra de fa 2 anys, doncs el gas es va disparar i en relació en aquell moment, doncs el preu ara del gas, que és un ingredient que es fa servir per fer electricitat, doncs ara és molt més barat. Ara preguntarem, la segona pregunta és per què ha baixat el preu del gas, i malgrat que hi ha guerra. Però hi ha dos raons més que expliquen la baixada del preu de l'electricitat. Una és que, com a conseqüència de tot allò que va passar, de la por que teníem de dependre del gas i tal, doncs va augmentar l'oferta d'alternatives i sobretot de renovables. L'oferta eòlica, l'oferta solar, i per tant ara tenim més oferta de produccions alternatives i, com sempre, oferta i demanda. Això de l'economia, en el fons, és molt fàcil, sempre oferta i demanda. L'oferta d'electricitat per altres mecanismes augmenta i, per tant, baixa el preu de l'electricitat. Però hi ha un tercer factor que és el més preocupant, que és el preu de les emissions que posa la Unió Europea. Tots sabeu que per lluitar contra el canvi climàtic les empreses que fan emissions, les constructores, les productores de ciment, tothom que fa emeta CO2, doncs ha de comprar un permís. I el preu d'aquest permís també depèn de l'oferta i la demanda. Si hi ha molta gent que vol comprar permisos, doncs el preu del permís puja. Però clar, les empreses que fan electricitat i que emeten CO2 han de comprar també aquests permisos, i aquests són molt cars. Si el preu del permís us puja, doncs això es reflecteix en el preu de l'electricitat. Aquests empresaris que fan electricitat no són tontos. Si el seu cost de fer electricitat per culpa de les lleis europees puja, doncs ells això ho passen en el client en forma de preu més elevat. I el preu de les emissions, curiosament, Perquè és una idea, fa un any, el gener de l'any 23, valia 80 euros emetre una tona de CO2, 80 euros, ara mateix val 56. És a dir, ha baixat de 80 a 56, i això, com que és un component important del cost de produir electricitat, també contribueix a que baixi el preu de l'electricitat. Per què dic que això és preocupant? Doncs bé, perquè el mercat aquest dels preus de l'emissions és un mercat de futurs. És un mercat que moltes empreses diuen: jo necessito comprar un permís ara, mes de febrer, perquè jo al mes de juliol vull fer una fàbrica, o perquè el mes de juliol vull fer construcció, no? Vull construir uns pisos, etc, etc. I per tant, el fet de que hi hagi, que les empreses estiguin comprant menys permisos, indica que les empreses pensen que ve una crisi econòmica a Europa. I aquesta és la dada preocupant. No que el preu de l'electricitat sigui més alt o més baix, sinó que ara mateix hi ha un sentiment de negatiu, un sentiment econòmic negatiu a dins d'Europa, que fa que les empreses diguin: saps què? No comprem drets d'emissió, perquè jo, empresa constructora, no tinc previsió de produir, de construir cap pis, perquè veig que ve una crisi econòmica. Diguem, aquest tipus de prediccions que fan aquesta gent són molt més fiable que no pas les prediccions dels gurús o dels druides. Per què? Doncs perquè, clar, aquesta gent té influència sobre l'economia. És a dir, si ells creuen que no vendran pisos, ells deixen de construir, i això té conseqüències sobre el PIB, perquè són ells els que produeixen el PIB. I per tant, això és una senyal d'alguna cosa que va malament. I ara tornem a la pregunta, És a dir, hem vist que hi ha tres causes de la caiguda del preu de l'electricitat: el gas ha baixat, les renovables han pujat i el preu de les emissions ha pujat. La pregunta que tu et referies és: la guerra no havia de fer pujar el preu del gas i això havia de durar mentre durés la guerra? Doncs bé, la veritat és que no. La veritat és que no, i aquí ara m'agradaria recordar un debat. Bé, no va ser un debat, perquè el no sé com es diu, el Borrell, no sé què és, el comissionat o el jefe d'Europa de temes de seguretat, no? El Josep Borrell.
Sí.
Recordeu que aquí vam discutir, no vam debatre amb ell perquè ell no va voler debatre, però vam discutir unes afirmacions que ell feia, que deia que això de les sancions cada vegada perjudicaria més a Rússia. I jo, en aquest programa, vaig dir: això no és veritat. Les sancions cada vegada tindran un efecte més petit, no més gran. Per què? Doncs perquè l'economia s'ajusta. L'economia és molt flexible. L'economia és com... sabeu aquell joc que hi ha al Tibidabo, que els nens tenen un martell i hi ha uns ninots que treuen el cap i els nens han de fotre cop de cap amb el martell. Mm-hmm. Però llavors, clar, quan li fots cop de cap amunt surt un altre cap, i llavors han d'anar posant caps, i quan més caps toquen, més caps surten. Doncs l'economia passa... les sancions passa una mica el mateix. Tu sanciones a Rússia, per exemple, tanques els oleoductes que van de Rússia a Alemanya, com es van tancar, i per tant, en un primer moment, Alemanya es queda sense gas, i llavors ve quan tots els catastrofistes, no?, diuen: escolta'm, doncs això vol dir una crisi, patapim, patapim, patapam, però clar, l'economia s'ajusta. Si el gas que venia de Rússia a Alemanya no va de Rússia a Alemanya perquè els alemanys s'han enfadat i diuen: ara no comprarem gas rus, què passa amb aquest gas? Què fan els russos? Que són idiotes i el llencen al mar? No, els russos el que fan és: a veure, aquest gas que ara venia a Alemanya el vendrem a la Índia. I la Índia, que fins ara comprava el gas a Qatar, doncs en lloc de comprar-li a Qatar, li comprarà a Rússia, val? I a Alemanya, en lloc de comprar a Rússia, li comprarà a Qatar. És a dir, d'aquí uns mesos tot estarà igual. El mateix gas es vendrà, hi haurà la mateixa oferta de gas de tot el món.
Que seria...
El que passa que...
Disculpi, no, anava a dir-li que seria, que són vasos comunicants, que és on estaríem ara, no? Després de 2 anys, diguéssim que
exactament,
tot s'ha tornat a posar a lloc, però en diferents connexions, per entendre's.
Exactament, exactament, exactament és això. Al final,
Rússia ven el mateix gas, al final Qatar ven el mateix gas, el que passa és que en lloc de venir d'aquí, ve d'allà. En lloc de vendre, per exemple, Rússia que venia el gas amb uns tubos, amb uns oleoductes, uns gasoductes que anaven per sobre de terra o per dintre del mar, doncs ara agafen el gas aquest, el liquen, és a dir, el posen en líquid, el posen en un vaixell i el vaixell se'n va cap a la Índia i la Índia doncs agafen el vaixell, el desliquen i el converteixen una altra vegada en gas. Ja està. Però Rússia segueix venent el mateix gas. De fet, una cosa ben curiosa, sobretot tenint en compte que el Borrell, que és el gran líder d'aquestes sancions...
Vicepresident, perdoni, de la comissió encarregat de coordinar l'acció exterior de la Unió Europea. Aquest és el càrrec.
Ostres, impressionant. doncs el com que ell és espanyol, abans de ser vicepresident és espanyol, una de les coses curioses que ha passat, saps què? És que Europa, qui té més capacitat de desliquar gas, és el que té més plantes desliquadores de tota Europa, és Espanya. I resulta que Espanya ha jugat un paper clau a l'hora de salvar-li el cul a Rússia. Per què? Doncs perquè aprofitant que Espanya té aquestes plantes desliquadores, el gas que es venia a Alemanya a través de dels gasoductes, els russos, òbviament, van dir com que no podem fer servir els gasoductes, hem de trobar alternatives, gas liquat. Doncs van i liquen el seu gas, el posen en uns vaixells de bandera indonèsia o grega o d'un país estrany, que se salten les normes, aquest gas arriba a Espanya, i el gas que Espanya doncs portava d'Algèria doncs se'n va cap a un altre país, és a dir, a Alemanya. I per tant, fixeu-vos que ara mateix la quantitat de gas que Espanya obté de Rússia, abans de la guerra, Espanya tenia més o menys un 2,8% de tot el gas venia de Rússia, ara és gairebé el 20%, 18% i escaig. És a dir, que gràcies a que Espanya ha jugat el paper de salvar-li el cul a Rússia, l'economia s'ha reajustat i tot torna a la seva situació original. Això és el que vam dir de seguida a les sancions. Jo, quan va haver-hi les sancions, vaig dir les sancions tindran el seu màxim efecte ara a curt termini, perquè a curt termini la gent no es pot ajustar. Necessites una planta liquadora per poder liquar el gas, i si no la tens, doncs l'has de construir, i això tardarà temps, i per tant, durant uns mesos hi haurà problemes. Hi haurà problemes a Europa, hi haurà problemes a Rússia, i aquests problemes es van traduir en augments del preu del gas. Això és el febrer, març, abril, maig de 2022. Però a poc l'economia es va ajustar. Els vaixells van començar a anar cap a Espanya, els que anaven d'Algèria cap a Espanya doncs s'han anat cap a Alemanya, els d'Índia han anat cap a Qatar, etcètera. Tot s'ha reajustat. El joc del Tibidabo doncs, han sortit els caps i tot ha tornat en el seu punt original, que és on som ara, Però la clau és que a curt termini les sancions tenen efecte, a llarg termini les sancions cada vegada són més fàcils de superar perquè l'economia és flexible, l'economia s'adapta, l'economia i els polítics, perquè és curiós que a Espanya, manant el partit del senyor Borrell, que és el que posa les sancions, doncs sigui un dels països que li salva el cul a Rússia a través del gas liquat.
Escolti, acabem, però abans m'ha deixat preocupat de quan vostè ens parlava d'aquest mercat d'emissió de CO2, que el mercat doncs que és un mercat de futurs que auguren una crisi econòmica, a on estarien les evidències? És a dir, què detecten ells per dir anem cap a una crisi econòmica? És que li estic donant voltes fa estona. De dir, què deuen notar ells o què veuen aquest mercat de futurs de baixar el preu de les emissions? Què és el que... Quina percepció tenen ells que nosaltres no sabem veure?
A veure, no ho sabem, perquè ells no ho diuen. Nosaltres l'únic que veiem són les seves accions. I aquí és molt important recordar que la quantitat de permisos, constant. Europa diu entre tots podeu emetre tantes tones. I aviam qui vulgui comprar permisos ha de pagar.
Llavors, fixem-nos que si puja el preu vol dir que hi ha més gent que compra permisos, i si baixa el preu vol dir que hi ha menys gent que compra permisos. I, per tant, l'única cosa que fa canviar el preu és la demanda de permisos, no l'oferta. L'oferta la fixa la Unió Europea.
Sí, sí.
I per tant l'oferta no és més gran, no ha augmentat l'oferta, i per tant si baixa el preu necessàriament és per culpa de que hi ha menys empreses que compren permisos per contaminar. Això està claríssim. L'oferta en aquest cas no juga cap paper perquè la dicten els polítics. I per tant, si baixen els preus és que la demanda és més petita. L'únic que sabem nosaltres és que baixen els preus, i per tant el que també sabem és que és la demanda. Les empreses veuen que en un futur immediat, perquè és un mercat de futurs, jo el mes ara compro el permís per emetre el mes de juliol, i jo no vull comprar perquè jo crec que el mes de juliol no emetré, no necessitaré emetre. Per què? Doncs segurament perquè no construiré. És a dir, que ells mateixos veuen que la seva activitat baixarà. Això és el que sabem, com a economistes, això són les dades que tenim. Ara podem fer conjectures, què els hi passa pel cap amb ells, què poden estar pensant ells que els porta a dir que no necessitaran fer pisos. Això ja és conjectura, la conjectura més important és que els tipus d'interès romandran alts per molt més temps, durant els últims mesos de l'any passat. Fixeu-vos, recordeu que tothom deia bé, la inflació ja ha estat vençuda, sí. I ara la Christine Lagarde a Europa i el Powell als Estats Units començaran ja durant el 2024 a retornar els tipus d'interès a uns llocs més raonables, els tipus d'interès molt més baixos, i això farà que molta gent vulgui comprar pisos i per tant molta gent vulgui tornar al mercat immobiliari i per tant les immobiliàries vulguin produir pisos per a aquesta gent. Però les dades de l'últim mes del desembre del 2023, del gener del 2024, indiquen que aquestes previsions optimistes potser eren massa optimistes. La inflació ha repuntat i, per tant, cada vegada hi ha més gent que diu, escolta'm, això que pensàvem tots, que 2024 els tipus d'interès tornarien a baixar, potser això ho hem de deixar per més endavant. I, per tant, les empreses constructores, en particular, diuen, escolta'm, si en aquest 2024 no baixen els tipus d'interès, no cal preocupar-se perquè el mercat no tornarà, i, per tant, més val que ens agafem unes vacances, deixem de construir, perquè això de la inflació és una cosa que va per més llarg. Insisteixo, això és una interpretació conjectural meva, no tinc ni idea de què és el que pensen, jo no parlo amb ells, jo el que veig és el resultat de les seves accions. I les seves accions són que no estan comprant permisos. I com que no estan comprant permisos, alguna cosa pessimista els hi passa pel cap que els porta a dir no necessitaré emetre perquè no faré tanta activitat. La meva fàbrica no funcionarà tant com pensava i, per tant, no cal comprar permisos, no cal tirar diners en la compra de permisos perquè no els necessitarem. Per tant, lamento no poder contestar la teva pregunta, no tinc ni idea de què és el que els hi passa pel cap, puc sospitar, però no puc saber-ho amb seguretat.
Bueno, celebro que no ho sàpiga, més que em faci d'embalcador i em faci aquí tota una sèrie de pronòstics que després, amb el pas del temps, doncs no serveixen per res. Per tant, és millor.
Quan una cosa saps que jo els pronòstics...
No, vostè la bola de vidre ja fa temps que la té per altres coses.
La tinc per cara.
Professor, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer. Gràcies per...
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Sala i Martín, que hem abordat dues qüestions. Una relacionada amb l'energia, que avui és actualitat, i la segona, aquest topall dels preus del lloguer. Fem una petita pausa, una incursió parlant d'energia amb Iberdrola, i quan tornem ens n'anem al Mobile World Congress, on ens espera la Montse Martí i
Víctor Endrino.
Avui acompanyat del Víctor Endrino en dos minuts.
Versió RAC 1. Amor, ens canviarem al pla estable verd Iberdrola, que paga sempre el mateix per la llum. Tots els dies, totes les hores, durant 5 anys, passi el que passi.
Interrompem la missió per una notícia d'última hora. Ens estan envaint els extraterrestres.
Passi el que passi.
Passi el que passi.
I ara, a més, emporta't 100 euros amb el pla estable verd Iberdrola. Contracta-ho ja trucant al 924 24 24 o a iberdrola.es. Consulta condicions a la pàgina web. Iberdrola, per tu, pel planeta. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com...
Contribució al benestar, històries amb ànima, projecte cultural, innovació sostenible...
I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som U. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances, amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
AENA, Aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
Doncs estem immersos amb el Mobile World Congress i les innovacions en salut són una constant en el mobile i en aquesta edició destaquen novetats relacionades amb el diagnòstic i el tractament de malalties neurològiques i cardíaques. Un exemple és una mena de diadema que monitoritza l'activitat cerebral d'un pacient que, per exemple, ha patit un ictus. És un dels diversos dispositius en fase de proves que ha donat a conèixer el Centre Tecnològic Eurecat. Bé, d'això i d'altres coses en parlem tot seguit amb la Montse Martí, cap d'Economia de RAC1. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb el Víctor Endrino, redactor del web rac1.cat i expert en noves tecnologies, que el podem escoltar cada matí al vol als voltants de 8:15.
Gràcies.
Cada matí escoltem sí, a Víctor Endrino. Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda als dos. A veure, Montse, comencem amb, segons aquestes dades de l'Organització Mundial de la Salut, que parla d'ictus de 12 milions de persones l'any que pateixen aquest accident vascular. I és la segona causa de mort a tot el món. Aquesta diadema que s'ha presentat, a veure, en què consisteix?
Doncs aquí Eurecat ha presentat aquest dispositiu que ens hem d'imaginar, és una diadema, no com una diadema de cabell, sinó més aviat una mena de frontal, de goma que es posa al cap. Ens diuen que és bastant fàcil de posar i ràpid al pacient que ha patit un ictus, i el que fa és emetre unes ones al cervell, i quan el pacient arriba a l'hospital el metge ja té totes les dades que necessita per fer una actuació molt més ràpida, eficaç, i saber exactament quines complicacions fins i tot pot arribar a tenir aquell ictus en un futur. El Centre Tecnològic Eurecat cada any també presenta diferents eines en l'àmbit de la salut. Aquesta l'ha presentat, aquesta diadema, junt amb l'empresa Time is Brain, i de moment encara hem de dir que està en fase de proves, està en fase d'obtenir tots els permisos que necessita i certificats per poder començar la seva comercialització, però hi confien molt, perquè això ens deien que és una eina que pot ser molt útil per actuar ràpidament en casos d'ictus.
No només es queda en el diàleg, sinó que és capaç d'entendre el seu entorn i, per tant, això ho incorpora al seu procés de deliberació. I en particular també és important remarcar que és capaç d'expressar-se físicament, al ser un agent físic, que llavors aquesta expressivitat física vinculada, diguem, amb el que està dient, dona molta més naturalitat i un expressament molt més empàtic.
Aquí sentíem Toni, en Magí Dalmau, amb qui hem parlat. Ell és el cap de línia de robòtica cognitiva d'Eurecat i ens explicava en aquell tall de veu com funcionava un robot que també em presenten aquí al Congrés Mundial dels Mòbils. És un robot que ja hi havia una versió, però ara l'han portat renovada amb intel·ligència artificial, que diem que aquest any és la protagonista estrella d'aquest mobile. I aquest robot el que fa és una robot assistent, sobretot per persones grans, i el que fa és recollir dades i informació d'aquella persona, amb qui viu. Ens diuen que ajuda a les tasques quotidianes, però hem preguntat, i no cuina, no passa l'aspirador, no renta plats. De moment, el que fa és recollir totes aquestes dades, que el que serveix és per mantenir aquesta persona gran controlada. També els hi fa fer exercicis de memòria, exercicis perquè es trobi millor, i detecta, pel fet de tenir aquesta intel·ligència artificial incorporada, el que permet és tenir gairebé un diàleg normal amb aquest robot. I això el que fa és, el robot pot detectar si el pacient, si aquesta persona gran està desanimada o està animada, i a partir d'aquí doncs pot ajudar a que també anímicament estigui millor.
Em llegirà el Mundo Deportivo?
Sí, miri, i li vaig dir una cosa, ja pot posar un espelma on sigui que aquest robot tiri endavant, perquè hi ha persones, no miro ningú, que realment... no hi ha cap persona a la Terra que els aguanti. Per tant, l'única... és la gran solució.
Bueno, i parlant de robots...
No, he posat d'exemple el senyor Marcelí, sí, però em venen al cap d'altres noms o altres persones. Que a mesura que van fent anys, els hi posaries un robot.
Bueno, que no està bé.
D'aquí que els amps, que els controli el robot, saps?
Mentre no sigui el Yul Brynner d'Almes de Metal...
No. Digue'm, Víctor.
Hi ha un robot que fa realment por. Hi ha un robot que fa una mica de feredat quan el veus, perquè té una mirada. Té tota la forma d'una persona humana. Especialment el cap, l'han fet d'una manera que li han donat una expressivitat que és espectacular. A més, aquest robot és un robot que es diu Amica, estava a l'estand d'Etisalat, i allà també hem pogut comprovar que té una... diguem, intel·ligència artificial molt desenvolupada, perquè potser fins i tot hem arribat a tenir una conversa amb ella.
Do you know you're live on the radio right now?
I'm live on the radio. How very exciting. Hello everyone I'm speaking to on the radio. Very pleased to speak to you all.
Can you say hello to Tony, my friend?
Of course I can. Hello Tony, my name is Amica. I'm very pleased to meet you.
Amica, do you listen to the radio sometimes?
Do I listen to the radio? I do not listen to the radio, but maybe I should start. What would you recommend?
I recommend you RAC-U. It's my radio station. It's very good.
RAC-U. I think I'll be listening to that in the future. Thank you for your recommendation.
Thank you.
You're
welcome. És la primera vegada que sento algú que no és català dient RAC-U correctament. I havia de ser un robot artificialíssim.
Veus? El que et deia, molt a favor dels robots i d'aquestes assistències que ens explicava fa un moment la
explica una miqueta la conversa, no? Que has tingut amb aquest robot, més que res, perquè no estava traduïda, la gent que ens està escoltant.
No, sí,
no
tenia res.
Tu has entès tot el que deia?
Molta intel·ligència artificial, però...
Sí, però vaja. No,
ara, amb aquest paper, perdona, Víctor, aquesta veu de mosca morta, aquest és el típic robot que, com el
pela,
et pela.
No te preocupes, que no passa nada. I el Brynner surt amb la pistola, mira que va passar al Mas de Metal, Escolta.
Vais a dejar la orientación sobre los lugares de recreo. Pónganse los auriculares, por favor.
Consiste en tres puntos de recreo separados.
cada una.
Sí, però això ja ens ho ha posat...
Sí, és molt pesat. És molt pesat.
És que sempre està mal.
El oeste.
Ah, treu.
El imperio romano. Sí,
a veure, és un robot que recorda una mica...
Anem a la conversa.
Si de casa desafio total.
Sí, exacte. Víctor, explica una miqueta el contingut de la conversa.
El contingut de la conversa és molt fàcil, és molt de Barrio Sésamo. Li he preguntat si escolta la ràdio, em diu que no escolta la ràdio, que què li recomanaria, i jo li he dit, escolta, RAC1, que és una emissora que està de conya, és la meva emissora, i és molt bona. Oh, sí, doncs mira, no escolto la ràdio, però m'estic plantejant fer-ho, i escoltaré RAC1. Potser seria un bon moment per començar.
Sí, millor que no escolti.
I veu de mosca morta, eh?
Sí. Gata maula.
Això, gata maula, volia dir.
Gata maula.
I què pot fer?
O mosca morta, també. També.
Raca, pajarraca.
Bueno, digues, Víctor.
Mirava i xerrava molt bé, però de fet jo he vist que estava com soldat a terra, eh? Tampoc anava gaire lluny, aquest robot. Però bueno, en qualsevol cas, he vist una cosa que m'ha cridat molt l'atenció.
A veure.
Que és una tele...
Sí.
Que no té absolutament cap cable enganxat. És a dir, va amb bateries, va amb connectivitat inalàmbrica, no té cap mena de cable. I dius, ostres, aleshores com li arriba el corrent? Doncs li arriba perquè té unes bateries, té dues bateries diferents i independents, i mentre una està funcionant, tu pots anar carregant l'altra, la poses i així doncs pots estar tota la vida. I a més, és una tele que s'enganxa a la paret amb ventoses. Hòstia. Cuidao, és perillós, és perillós.
Sí, és perillós. Sí, això també ho venen a les farmàcies, Víctor, uns agafadors perquè es dutxi la mare, en aquest cas.
Cauen.
I cau, l'agafador amb ventosa cau i la mare també pot caure, eh?
Totalment.
Sí, de la dutxa també. Totes les ventoses de la dutxa sí. Acaben
caient. Clar, la tele aquesta que dius que van ventoses també pot passar.
Sí, però té un sistema de seguretat que, a veure, ells diuen que pot estar fins a... Entre 3 i 10 mesos, que a mi em sembla una forquilla molt ampla, però entre 3 i 10 mesos enganxada a qualsevol superfície de paret, que a mi em sembla que això també és una mica discutible.
Però és molt obert, eh?
Si la tele...
No saps mai quan et caurà, no, entre 3 i 10 mesos.
3 i 10...
I el fabricant content, perquè si se cau una de nova...
Exacte, no, però no cau. Eh? És una tele que no cau. I si detecta que cau, té una mena de cables que es despengen de la paret i fan baixar la tele fins a terra de manera una manera molt lenta, amb una mena de para-xocs que té a la part de baix, i la tele es queda reposada a terra.
Escolta, francament, no és millor una tele de les de tota.
Bueno, un suport i collar-la a la paret.
Però,
caríssim.
La que estava molt interessada en aquesta tele aquest matí, estava molt interessada. Quan et dius que val?
4.500 euros. Va. 55 polzades.
Perquè te caigui a terra.
La Folqueta estava molt interessada en aquesta tele, perquè diu que darrere la tele, que m'ha fet pensar, i he pensat, té raó, o sigui, la de cables que tenim darrere la tele.
Sí,
molts.
Una de merda,
sí,
però...
Aquesta no té cap. Però sí. Pots amagar, jo tinc els...
Però no es pots amagar, a casa meva, almenys us faré una foto i
és
a
més... És horrorós, allò, eh?
Tinc els cables del vídeo. Sí. Els cables del...
Però se't veuen, els cables?
Bueno, clar, tots surten.
Però el vídeo VHS?
Sí, encara tenim vídeo VHS. Per si algun dia, a casa meva...
Torna
la Marta és molt d'això, si algun dia volem veure un VHS. No n'hem vist, fot... 20 anys.
Podré venir a veure un vídeo meu fent gimnàsia rítmica de l'any.
Tenim vídeo VHS. Tenim DVD, reproductor de DVD. Tenim una Wii que ens van regalar, que està morta de fàstic, allà, que no la fa servir ningú, que va, 2 dies i prou. I després hi ha el Movistar, el no sé què... Tots són cables.
Tots som-ho. Darrere les teles acostuma a haver un garbuix de cables que semblen... Saps els pals telefònics aquests de l'Índia? Que van per sobre dels carrers, que allò no sé com ho arreglen, doncs és això.
I
aquesta el que té de bo és que la pots canviar de lloc en un moment. És a dir, en 2 minuts la desenganxes, la poses a un altre lloc i te'n vas a l'habitació i
i listos.
Mires allà.
Jo, si tingués aquesta tele, el que em ve al cap és que em vindria de gust que caigués per veure tota aquesta performance que fa d'evitar la caiguda, eh? M'agradaria veure-ho.
Només te la compraries per veure com cau.
Es despenja com...
Doncs Montse, vine aquí un dia i els que netegen vidres, vine a veure si un dia si la cistella se'ls despenja, a veure com baixen.
La tele.
Home, perquè la tele, escolta... Que riu, bueno, alguna cosa més,
imagina't,
Montse?
Imagina't que tens posat el pallisser i vas veient el pallisser com va caient.
El pallisser, perquè tenim... Ah, perquè bueno, està en la pantalla.
Sí, home, estàs mirant...
Ahir el vaig veure, que va venir als Premis Ràdio Associació de...
Què?
Portulleres,
no?
Està igual que la tele.
Igual, o sigui, igual.
Hi ha gent que dius, que quan et veus, estàs pitjor, estàs més gras, més prim, més demacrant... No.
Està boníssim.
Pallissers, o sigui...
Zac!
Clavat, eh? O sigui, el veus i dius...
És ell.
És, i, però igual, és que, igual.
És que és una cosa...
Ni millor ni pitjor.
No, no, i un cabell que no surt i, més que l'altre.
Clavat. Clavat.
Bueno, digues, què ens vas explicar? Montse.
Sí, us anava a explicar que hem començat la jornada aquí al Congrés Mundial dels Mòbils amb, anant amb una conferència d'en Pau Gasol, que feia també amb el hacker de Telefònica, Txema Alonso.
Que ha estat,
sí, ha estat una conversa molt breu, una conferència molt curta, d'un quart d'hora, però sí que és veritat que Pau Gasol ha explicat, ha confirmat que el Comitè Olímpic Internacional, del qual forma part a través de la Comissió de Atletes, doncs estudiarà com s'ha de regular la intel·ligència artificial perquè no sigui perillós també l'entrada de la intel·ligència artificial en el món de l'esport, si et sembla el sentim.
Sí, home.
Que la presència de la tecnologia obviamente en todos los sectores, ¿no? Pero en el deporte también, y ahora veremos cómo la inteligencia artificial va a afectar el deporte, en qué manera, y yo que pues, también formo parte del Comité Olímpico Internacional, pues cómo la regulamos y cómo somos proactivos a la hora de incorporarla al deporte para que
castellà
sume y no reste, ¿no?
En castellà. En castellà.
Hi ha tot un seguit de paraules que s'introdu... Proactivo m'agrada. I empoderar està agafant molta força.
Sí.
Està agafant molta força, empoderar. Fins i tot, em consta que en el món del que és la clínica, el que seria el sector hospitalari, el sector mèdic, ara la paraula és empoderar el pacient.
Sí,
atenció al concepte, me'l va dir la meva hematòloga.
Què et va dir?
Va dir, compte el nou concepte que ens estan taladrant des de diferents àmbits sanitaris, el nou concepte és empoderar el pacient.
Què vol dir això?
Bueno, ahir el president aragonès ho ha dit dos o tres cops també en el discurs
Queda feminista.
Empoderar, el rotllo és empoderar. I empoderar el pacient, per tant, tot és empoderar.
Perquè vol dir que el pacient manarà...
No sé, no, ni ho sap ella, ni ho sap la doctora. Em va dir, ara queda't amb el concepte, que és el que es porta. Sí. Empoderar el pacient.
Sí.
Tot és empoderar. Bé, dit això, alguna cosa més, Andrino?
He vist una cosa, un sistema que m'ha semblat molt curiós, que es diu LIFI, que és la transmissió...
Pobre Xinxo, porta dos dies intentant me vendre un tema...
Bueno, ja ho explicarem demà. Ho explicarem. Sí, sí.
Bueno, demà ja estaran allà, no? Estaran a l'Antàrtida.
No, encara.
Ah,
no, bueno, encara.
Doncs demà. Guarda-te'l.
Sí, encara queden dies perquè arribin, no pateixis.
Aquest és d'aquells temes que anem a fer, però encara no hem fet, però que potser jo somio que l'hem fet.
Tu et pensaràs que l'has fet...
No, però clar, la de dies que fa carrer... Aquest el farem.
No sabia de quant temps disposàvem.
No pateixis.
No, si la culpa és meva, que...
Tranquil.
Aquestes pauses que faig no em proven, perquè després em quedo amb tot el seguit de coses.
No saps on ets.
No, i que vull parlar amb la gent, ganes de comunicar-me, i mira, passant això. Digues, Andrino, perdona.
Re, molt ràpidament. És un sistema que s'està desenvolupant, porten temps desenvolupant-lo, i no sembla que acabi d'arribar a la indústria, però continuen insistint, per tant, jo crec que tard o d'hora arribarà, que és la transmissió de dades informàtiques, de dades d'internet, a través de la llum. És a dir, una lampareta, un llum que te'l puguis posar a sobre de l'ordinador i que en principi et pugui servir per escriure, doncs això també servirà per enviar-li dades d'internet a un sensor que pugui tenir l'ordinador i no necessitaràs ni connectar-te a cap wifi ni a res. I això mateix es pot posar en plafons de llum, els típics llums de la redacció, que reparteixin l'internet sense necessitat de tenir punts d'accés wifi, ni cables, ni res. Senzillament tot aniria amb unes petites plaques solars, però d'interior, que rebrien la informació d'aquests llums. I això diuen que és el futur.
Però és que com un llum d'una tauleta de nit.
Més o menys, sí. Bueno, depèn, pot servir qualsevol sistema.
Vol un croquis?
És que... Però jo necessito un llum d'una tauleta de nit quan engegui l'ordinador.
Sí.
El que vulgui, Marcelí.
Sí, és igual, perquè...
És que trobo que ho expliqueu tot molt malament, de pressa...
Sí, no, és això. Bé,
Total, perquè venen les notícies, si és que sí.
Sabeu, és que venen. Víctor Andrino, escolta, moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres, sempre.
De vosaltres. Montse Martí, gràcies.
Gràcies, adéu.
I Maria Xinxó, gràcies. El tema el deixem a la nevera novament, ja portem dos dies.
Però demà sí,
és com un iogurt. Quan
això, mira, això caduca... Tenim un mes de marge.
No, un mes no podem aguantar-lo, perquè...
No,
perquè un mes hauran tornat.
No l'expliquis, que el faran en algun programa de la tele i després el Toni tindrà el despiste.
Que estava mal fixat, que no l'havien fet. Ja he demanat disculpes a la...
A la Belero.
Que pensava que l'havien fet i no l'havien... O sigui, és aquestes coses que pensava que les havia fet. Què vol que li digui? A veure, què hem de fer una menció, no? És que vaig una mica avui...
Sí, que vaig... Drogues. Sóc jo que faig el pit.
Ah, és vostè.
Sí.
Que m'està... Aquí
l'Àlex... La Laia es pensava que era ell.
M'està ensenyant un paper l'Àlex, dic, no sé de què es tracta.
Tenia un atac de cor, perquè jo no tenia res de menció.
No, que és allò del Tai Chi, que
ah, sí, que m'ho dic.
Que ja ho faig a casa, sí, que estic calentó, que estàs la mar de bé, i perquè confio en Rotxat, perquè ara que fa fred, també us ho dic. Ja us ho vaig dir. El febrer, pel cap a la cua, l'ha de fer. I ara és a la cua,
sí,
i què
senyor.
Fa?
Fa molt fred.
Bueno, molt fred, tampoc.
Sí, avui m'he congelat.
Mira, s'ha congelat.
Sou uns exagerats.
Quan he sortit de casa...
Jo, el que us vaig dir, les prendes allò que tinc tot, jo tot per fred,
no
s'han tocat en tot l'any.
Jo porto aquest jersei que abriga, mira, com una mala cosa, que és de llana.
Mira, molt bé, nena.
Que deixa pèl, que vaig deixant pèl, que sembla un gos, sí. I... tot i així he tingut fred.
Me'n va passar amb unes bufandes que vaig comprar i tots els abrics, la llana o el que fos, s'ha enganxat tots els abrics. Ara els abrics pesen el doble. Però la bufanda ha quedat com un gos sense pèl.
Com els gats aquells. Que
una merda de bufandes.
És que sou,
a mi també em va passar amb una, però la vaig netejar.
Fa ràbia, eh?
Fa molta ràbia.
És que no queda pèl.
Tota rebossada.
Tot rebossat.
Ostres, tu.
Sembla una croqueta.
Aleshores, ho vaig posar a la rentadora.
No, però ho poses a la rentadora i què passa després? No pots posar amb
res més, ho
has de posar sol.
No es va
taponar res ni res. Allò va despendre el que havia de despendre i ja no treu pèl.
Diu l'Àfrica que l'has de posar al congelador.
Jo vaig posar les bufandes al congelador i després, mira, a l'entrecot amb pèl.
Però diu que perden el pèl.
Sí. No, sí que
una
perden.
Bossa.
Ah, una bossa.
Una bossa.
No fer, bossa.
Bueno, a veure, per què no us passa això? Sí, perquè no quedeu glaçats i al servei de manteniment de Rotxat. Us ho explico cada dia, però com que sou cabuts, no hi ha manera que us entri al cap. Tenen una revisió exclusiva de 14 punts, 6 mesos de garantia per cada reparació i ara tenen un 15% de descompte si el contracteu a rotxat.com. Rotxat són els experts de la tranquil·litat i de les bufandes que no deixen.
Fantàstic.
Ah, que
he acabat. Sí, el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
Y si cubrimos...